Bon vespre, sóc mossèn Xavier Roig, rector de Falset, de Porrera, de Pradell de Bateixeta, de Bellmunt del Priorat i de la Torre de Fontaubella. Sóc delegat diocesà de litúrgia. Mossèn Pere, que el tinc aquí al costat, em va demanar de fer aquesta xerrada, de la qual l'únic que no he preparat és el títol, que me'l va donar ell, l'Eucaristia, centre de la vida cristiana. Un títol que em va agradar molt perquè em va fer pensar ja directament amb la definició que fa el Concili Vaticà II de l'Eucaristia, font i cimal de la vida cristiana. És a dir, l'Eucaristia és central en la vida cristiana perquè és l'Eucaristia la que crea l'Església. Una Església sense Eucaristia es desfà perquè perd la font de la seva essència i de la seva vida, les quals provenen d'aquesta comunió profunda amb Jesucrist i amb els altres cristians i cristianes que vivim en l'Eucaristia. Només l'Eucaristia és font d'aquesta profunda comunió vertical amb Déu i horitzontal amb els germans que Jesús ens demana per ser Església. Sense l'Eucaristia ens tornem cristians i cristianes sueltos, deslligats, deslligats entre nosaltres i deslligats de Déu, perdent aquesta doble comunió que el Senyor ens demana per ser la seva Església. L'Eucaristia, doncs, és el centre de la vida cristiana perquè ningú com ella fa dels cristians i cristianes una comunitat unida entre ella, entrellaçada, i unida amb Crist, que és present en aquesta mateixa comunitat, convocada per ell mateix, ell ens ho diu a l'Evangeli, on hi ha dos o tres de reunits, en nom meu jo sóc enmig d'ells, unida a Crist, present en la paraula, que el Concili Vaticà II defineix com la primera taula, el primer aliment que rebem en l'Eucaristia, unida a Crist, present en el cos i en la sang, en el seu cos i en la seva sang, amb el pa i el vi de l'Eucaristia, la segona taula de la qual ens alimentem, i també unida a Crist que acompanya, guia, il·lumina, enforteix aquesta comunitat quan surt enviada de l'Eucaristia al seu dia a dia per donar-hi testimoni de la seva fe. Per tant, comunitat, paraula de Déu, pa i vi eucarístics i missió. Aquests són els quatre tresors que ens dona l'Eucaristia i que ens fa ser Església del Senyor. Parlaré ara breument d'aquests quatre tresors per separat. Primer, la comunitat. Ja a l'Antic Testament veiem com Déu no escull persones sueltes, sinó que escull un poble, una comunitat, perquè l'estimi, perquè el segueixi. Al Nou Testament també veiem com el Senyor vol que els deixebles, els seus deixebles, visquin, parteixin i donguin testimoni de la seva fe no sols, sinó units amb els altres. El grup dels apòstols, creat pel Senyor, n'és l'expressió potser més clara. I veiem com, a fets dels apòstols, aquesta comunitat, per obra i per voluntat de l'Esperit Sant, doncs és una comunitat que es va estenent per la Mediterrània. La comunitat doncs és necessària, perquè és que és necessari compartir la nostra fe amb els altres cristians. Necessitem també l'ajuda i el recolzament dels altres cristians. Necessitem pregar amb els altres cristians. Necessitem, amb els altres cristians, portar a terme la missió que Jesús ens encomana, no? La construcció del regne de Déu. L'Eucaristia crea i ens dona aquesta comunitat indispensable per ser Església. Cadascú a la seva, sols, la fe es debilita, la fe no és la mateixa, no és plenament cristiana una fe sense comunitat, aquesta comunitat que neix de l'Eucaristia. Potser els qui tota la vida hem format part d'una parròquia, d'una comunitat cristiana, potser no som prou conscients de la riquesa que aquesta comunitat ha aportat a la nostra vida, com tantes persones, i avui dia n'hi ha moltes, no? Que després d'un temps sense una vida comunitària, vivint la fe, doncs jo i Déu, Déu i jo, doncs han entrat en una parròquia. Aquests podem ser més conscients que n'altres, no? del canvi que ha suposat una fe sense comunitat a començar a viure la fe en comunitat. Però si ara ens preguntem, per exemple, com seria jo sense la meva parròquia a la qual, de la qual rebo el que rebo? És important que siguem conscients de què rebo de la parròquia, sense la qual no ho tindria. No? O com seria jo sense el que aporto a la parròquia? Perquè el meu servei, la meva aportació a la parròquia també em fa ser d'una manera concreta. Com seria jo sense aquesta segona família, que és la parròquia? Segurament coincidiríem en que la nostra fe seria molt diferent. La viuríem diferent i segurament coincidiríem en que la nostra fe seria més pobra. Segon tresor, la paraula de Déu. Ser cristians sense conèixer Crist? Podem creure en Déu sense conèixer Déu? Potser ens passaria el que li va passar a un mossèn, que una persona li deia que ell no creia en Déu, perquè tal, perquè tal, perquè tal, no? Li explicava la imatge que ell tenia de Déu i en la qual no creia. I al final el mossèn li va dir, escolta, fas molt bé de no creure en aquest Déu que m'estàs explicant, jo tampoc hi creuria. La paraula de Déu, que proclamem a l'Eucaristia, ens revela el veritable rostre de Déu, que ens permet comprendre millor el seu missatge, el que ell espera de nosaltres, com és l'amor que ens té, i una paraula que alhora ens fa ser com Maria, ens porta a acollir aquesta paraula perquè s'encarni en nosaltres i així siguem imatges de Crist amb els altres cristians que tinc al costat meu, asseguts al mateix banc que jo i que també acullen la mateixa paraula de Déu. En la proclamació de la paraula de Déu, en l'Eucaristia, és Déu qui em parla. Jo escolto. Hi ha un cert diàleg. Per suposat que a casa també hem de fer aquest diàleg. No? Llegir la Bíblia, tenint en compte que en aquest moment està parlant Déu. Jo intentar respondre a tot allò que m'interpel·la. Però és una gran riquesa fer-ho en comunitat. I el celebrant té aquest deure. Quan el celebrant fa l'homilia, també ha de pensar què està dient la paraula de Déu, no aquest en concret, sinó a la meva comunitat. Déu ens parla com a comunitat. I també és important que nosaltres acollim aquesta paraula no només personalment, individualment, sinó com a comunitat, que m'està dient la paraula a la meva comunitat. Sense aquesta paraula proclamada, meditada, pregada en comunitat, la fe deixa de ser plenament cristiana perquè li falta aquest diàleg amb Déu a través de la paraula. En paraules del darrer Concili Provincial Tarraconense de l'any 95, l'Església escolta la paraula de Déu i la proclama com a paraula de salvació. El Concili Provincial Tarraconense insta cada fidel cristià a escoltar-la, a llegir-la personalment, a meditar-la, a celebrar-la en Església i a pregar amb ella, per tal de viure de la seva força transformadora i en plena obediència de la fe al Senyor, sota el guiatge de l'Esperit Sant a l'interior de la gran tradició de l'Església. Tercer tresor, el pa i el vi eucarístics. Feu això que és el meu memorial. No ho diu un català, això. Jesús no era català, tot i que estem acostumats a sentir-lo en català i a llegir-lo en català. No és català, és un israelita. Per un català, un memorial és recordar un fet passat. Per un israelita, no. Per un israelita, el memorial no és un record, sinó l'actualització d'un fet que es va iniciar en el passat i continua present. Per tant, el pa i el vi eucarístics és el Senyor, donant-se per amor. I el cristià necessita que el Senyor se le meta dentro, com diu el papa francès d'una manera tan simpàtica. El cristià necessita viure en Crist i que Crist visqui en ell. Necessita aquesta comunió profundíssima amb el Senyor que el va transformant i el fa semblant al Senyor. Sobre això diu Sant Agustí: quan menjo aliments, aquests aliments es transformen en mi. Però quan menjo l'Eucaristia, sóc jo el qui em transformo en ella. Però alhora el cristià, ho hem dit, necessita també una comunió profunda amb els seus germans i germanes. Doncs vet aquí que el cos i la sang del Senyor et proporciona aquesta comunió, perquè els teus germans i germanes també mengen el mateix pa partit que tu menges. Per tant, és molt interessant veure aquesta comunió doble, amb Crist i també amb els germans que participen del mateix pa partit. L'Eucaristia crea, ens dona aquesta comunió amb Déu i els germans que necessitem per ser Església. Quart tresor, enviament. No conec ningú que després de veure una pel·lícula que li hagi agradat molt digui: mira, saps què? No ho diré a ningú, me la quedaré per mi sol, ningú sabrà que aquesta pel·lícula m'ha agradat. El mateix passa amb l'Eucaristia, amb la nostra fe. Descobrir a poc la riquesa que porta creure a la vida. Descobrir a poc la riquesa que porta a la comunitat, a la meva vida de fe. Com m'ho puc quedar per mi sol? Ja en surt de natural viure aquesta missió de donar testimoni de la fe en comunitat. On l'Eucaristia m'envia. L'Eucaristia m'envia a donar testimoni d'aquesta fe en comunitat. Mai ens ha de fer cosa parlar de Jesús, parlar de que jo participo, formo part d'una parròquia, d'una comunitat cristiana, perquè l'Evangeli de Jesús és bona notícia, no només pels creients, és per a tothom. El seu missatge és un missatge salvador a tothom. I l'Eucaristia m'envia a donar testimoni d'aquest missatge a tothom. L'aneu-vos-en en pau, justament, amb la qual acabem l'Eucaristia, no vol dir marxeu sense fer soroll, sense molestar, tranquil·lets. No, és un aneu enviats, és un enviament. Aneu enviats com els apòstols van ser enviats pel Senyor. És un enviament al nostre dia a dia, a viure la fe que hem celebrat junts i a donar-ne testimoni amb el Senyor ressuscitat, que ens dona la pau. Però no som enviats sols, no anem de franc tiradors. És la comunitat sencera la que s'ha de sentir enviada per l'Eucaristia, perquè en l'Eucaristia ressona, quan aquesta conclou, aquest enviament i aquesta missió del Senyor a fer nous deixebles, aquestes paraules que el Senyor va dir abans de la seva ascensió als apòstols. L'Eucaristia, doncs, dona a la comunitat aquest caire evangelitzador que a vegades oblidem. L'Eucaristia ens llança, doncs, a portar a terme una pastoral que no quedi tancada en les quatre parets d'una església o d'un local parroquial, sinó que vagi més enllà, a fora, on hi ha tanta gent que necessita descobrir Crist com el camí, la veritat i la vida, que cerquen a les palpentes, com diu Sant Pau. En paraules del darrer Concili Provincial Tarraconense: l'Església vol oferir Crist a la societat, sense cap coacció, i ajudar a viure la fe i l'amor als fidels, però no pretén pas de tutelar o reconquerir el món i la cultura amb el pur domini de mitjans mundans. Això no significa que la figura de l'Església ha de ser culturalment irrellevant, ja que la fe veritable tendeix a expressar-se com a cultura humana i humanitzadora. Voldria ara començar una segona part i oferir-vos el testimoni de dos joves que van tenir l'Eucaristia com a centre de la seva vida cristiana i com això els va convertir en petits, grans cristians en les seves comunitats. Aquests dos joves són el beat Carlo Acutis, de Milà, va néixer l'any 1991 i va morir el 2006, va ser beatificat justament l'octubre passat a Assís, i el venerable Mateo Farina, nascut a Brindisi l'any 1990, i allà va morir el 2009. amb un procés de beatificació ja avançadíssim. Els dos, per haver mort un amb 15 anys i l'altre amb 18 anys, seran sempre joves cristians del nostre temps, d'aquest temps que vivim. Són en paraules del papa Francesc, en la seva exhortació apostòlica, alegreu-vos en i celebreu, sants de la porta del costat. Les seves vides ens ajuden a aprofundir en l'Eucaristia, font i cimal de la vida cristiana i creadora de la comunitat eclesial. Carlo Acutis participava de la missa diàriament. La seva mare, una persona de les que anomenaríem no practicants, fins i tot es va proposar estudiar teologia per comprendre què hi ha a l'Eucaristia que tregui diàriament al meu fill Carlo. I a poc a poc ho va anar comprenent. El seu fill adolescent havia descobert un tresor. El Senyor ressuscitat, viu, és en aquella celebració. Acollir la seva paraula, acollir el pa i el vi eucarístics, és entrar en comunió amb l'amor diví, amb la força de Déu, amb la pau de Déu, amb la vida de Déu, amb l'Església, per esdevenir un pa que es parteix per amor per donar vida als altres. L'Eucaristia, Carlo va descobrir que et convertia també a tu en un pa que s'ha de partir per donar vida. Carlo va viure en la seva curta vida el misteri del pa partit que rebia l'Eucaristia i que la mateixa Eucaristia el movia a reproduir-ho en la seva existència quan, per exemple, va comprar amb els seus primers estalvis un sac de dormir per un transeunt. Més tard, donant els diners que guanyava fent programes informàtics per empreses, ell era un geni de la informàtica, a una residència de beneficència que hi havia a prop de casa seva. Carlo deia que ell no necessitava aquells diners, a casa seva eren una família benestant, però aquella gent necessitada sí que ho necessitava. El seu testimoni de viure com a pa partit per donar vida va provocar fins i tot la conversió al cristianisme d'un home indi que feia feines domèstiques a casa seva. Podem dir doncs, que Carlo evangelitza. Més tard, el seu talent per la informàtica el va aprofitar per evangelitzar a través d'internet, amb una web sobre la presència del Senyor en el pa eucarístic, un tema que a ell el fascinava. L'Eucaristia veia que l'empenyia a donar testimoni de la seva fe també en aquests nous mitjans de comunicació. Així, Carlo es converteix en un pioner de l'evangelització per internet. Sobre això deia justament el nostre arcabisbe Joan, el full de diumenge passat, citant el document dels bisbes de Catalunya, esperit cap on guies les nostres esglésies, en motiu dels 25 anys del Concili Provincial Tarraconense i el següent. Les xarxes socials són llocs d'evangelització preferents perquè hi és tothom. No podem plantejar-nos-ho com una opció, hi hem de ser, perquè les xarxes són llocs d'evangelització i és necessari que el nostre testimoni sigui present. Hem d'esdevenir missioners digitals. És interessant aquesta formulació. L'Eucaristia ens hi envia. En Carlo veiem com l'Eucaristia edifica el cristià, perquè la comunió amb el Senyor que hi rebem et fa semblant al Senyor, et porta a viure com el Senyor, a donar-te com el Senyor i descobrir en aquest camí la font de la felicitat, de l'amor i de la vida plena, fins al punt de poder dir, en paraules de Carlo, la tristesa és dirigir la mirada sobre un mateix i la felicitat és dirigir la mirada vers Déu. La conversió no és altra cosa que desviar la mirada de baix cap a dalt. I justament a l'Eucaristia fem que la nostra mirada de baix, recordem que a la missa comencem amb l'acte penitencial, on recordem que a vegades la nostra mirada està molt a baix, a l'egoisme, a l'individualisme, al mirar només per tu, oblidant-te de Déu i dels altres, cap a dalt, cap a la comunió amb Déu i amb els germans. Una mirada profunda que et va transformant amb la gràcia de Déu, que rebem a l'Eucaristia, et fa un home i una dona nou, de Pasqua, units a ell, i units a la humanitat, que l'Eucaristia t'ajuda a descobrir-la com una família, especialment família amb els més necessitats i descartats, com ens recorda el Papa Francesc a l'encíclica Fratelli Tutti. L'Eucaristia ens fa homes i dones de Pasqua que se senten enviats a donar testimoni de la fe en la seva vida, amb gestos i paraules, convertint-se així en evangelitzadors. Aquesta dimensió evangelitzadora que neix en l'Eucaristia, aquest misteri d'omplir-te de Crist, de la seva paraula, de la seva presència sacramental, de la seva església, per portar Crist als altres, la veiem també molt ben testimoniada en la vida d'aquest segon jove que us he parlat, el venerable Mateo Farina. Als 9 anys, era un nen, es desvella en ell la seva vocació, una vocació molt concreta, explicar als altres que viure en Crist i com Crist fa feliç. Mateu descobreix que és en l'Eucaristia, a la qual participa cada diumenge amb la seva família, descobreix que és l'Eucaristia l'aliment principal per a portar a terme la seva vocació o la seva missió, com ell mateix deia amb aquestes paraules. Espero poder realitzar la meva missió d'infiltrar-me entre els joves parlant-los de Déu, entrar entre ells en silenci com un virus, infectar-los amb una malaltia sense guarició, l'amor. En aquest temps de pandèmia, aquestes paraules, Déu-n'hi-do, ens fan pensar moltes coses. Doncs bé, ell diu que també vol ser un virus, que es vol infiltrar els joves i infectar-los de l'amor. Ho escriu en majúscula. És Déu. Mateu descobreix que la paraula de Déu, que es proclama a l'Eucaristia, s'ha d'encarnar en tu si és que la vols transparentar als altres. Per tant, s'ha d'encarnar en tu fins que puguis viure com Jesús, pensar com Jesús, mirar-te les coses que t'envolten com Jesús, tenir les prioritats que per Jesús eren prioritàries, donant així un gran testimoni, vivint així la teva vocació en l'Església. Mateu es vol convertir, ho diu ell mateix en els seus escrits, en un mirall de Jesús, perquè els seus companys, en veure'l, vegin Jesús. Una figura, òbviament, no perfecta, però sí que ell té clar que si jo visc com Jesús, els altres, quan em vegin, poden entendre com és Jesús, perquè Jesús s'assembla a mi. No? Em ve ara al cap aquella frase, no recordo ara l'autor, no? Que diu que avui moltes persones l'únic evangeli que poden llegir és el que veuen en la manera de fer d'un cristià. Doncs bé, això s'encarna perfectament en Mateu. Per tant, Mateu, doncs, jo vull viure com Jesús, vull ser com Jesús perquè la gent al veure'm comprenguin com és Jesús i vegin que viure com Jesús i unit a Jesús fa feliç. El tema de la felicitat és central en Mateu. Va ser un noi feliç fins al final. Diu Mateu: vull ser un riu d'amor que arrossegui tothom cap a Déu. Mateu sap que aquest riu té la seva deu, la seva font en l'Eucaristia. Aquest amor que Mateo viu i celebra l'Eucaristia, que aprofundeix en el grup de joves de la seva parròquia, aquest amor que s'encarna en nosaltres quan acollim la seva paraula, aquest amor que rebem en el pa i en el vi de l'Eucaristia i que ens enllaça entre nosaltres i amb Déu formant església, aquest amor, Mateo diu, ha de ser conegut, testimoniat, viscut, perquè és un camí de felicitat plena, de vida plena que et porta a Déu. Per Mateu, doncs, la felicitat no consisteix en posseir quelcom que et faci gràcia, sinó en ser portadors de l'amor de Déu, aquelles realitats i persones mancades d'aquest amor perquè siguin feliços. Diu Mateu: com més felicitat dones als altres, més feliç ets. I així va ser com Mateo, als 15 anys, proposa a la seva família de no fer-se regals per Nadal, i que els diners que s'hi haguessin gastat els donessin a les missions de Moçambic, amb les quals la seva parròquia de Brindisi col·laborava. També Mateo va fer canviar al seu pare el mòbil, un mòbil car que li havia regalat per un altre de més barat, i la diferència, 200 euros per a aquestes missions. També quan el seu pare li va regalar unes sabatilles esportives bones, Mateo li diu, aquesta compra ha sigut supèrflua, les que tinc encara estan molt bé, encara tenen anys de trote, saps què, pare? Per què no les donem a l'Òscar? I l'Òscar és un transeunt que demanava caritat a la parròquia. També durant les seves estades a l'hospital de Hannover, per la seva malaltia, la seva preocupació no era ell. Mateo, gràcies a la fe, va viure la seva malaltia amb una pau, amb una serenor molt, molt agafat a Déu. Sinó que la seva preocupació eren els altres. Era fer feliços els altres companys malalts d'habitació i a la seva família, que òbviament veia molt preocupada. Però Mateo encara va més enllà. S'adona que no només les persones els hi manca felicitat, també el planeta. Ell veu que el planeta no té felicitat perquè està molt contaminat. I decideix estudiar enginyeria ambiental per posar el seu petit granet de sorra per un planeta més feliç, diu ell, més sa. Mateo, doncs, era feliç, fent feliços als altres, fent feliç al medi ambient. I sabia que això era ser portador de l'amor de Déu. L'Eucaristia el movia a viure així. Carlo i Mateo haguessin viscut així, sense l'Eucaristia? Sens dubte que no. I ells n'eren molt conscients d'això. Ells veien que encara que els seus cossos es desfeien, s'afablien per la malaltia, Carlo va morir de leucèmia i Mateo de tumor cerebral, la seva vida, les seves ganes d'estimar, de portar Déu al seu voltant, de fer feliços als altres, es renovaven cada matí, gràcies a l'Eucaristia, que enfortia la seva feblesa, que els feia sentir membres de l'Església i en la qual vivien la seva vocació de laics, fins al punt d'oferir el seu dolor i la seva malaltia per l'Església i per la salvació dels homes i dones. Mateo, als 15 anys, escriu 15 poemes per donar testimoni de la seva fe. L'Eucaristia el movia a fer-ho. En llegirem un per anar acabant. Déu meu, tinc dues mans. Fes que una sempre estigui agafada a tu. Així en qualsevol prova jo no em podré allunyar-me de tu, sinó agafar-te molt fort. I l'altra mà t'ho demano, si és la teva voluntat, deixa-la caure en el món. Perquè com jo t'he conegut a través d'altres, així també qui no creu pugui conèixer-te a través meu. Vull ser un mirall, el més net possible. I si és la teva voluntat, reflectir la teva llum en el cor de cada home. Mateo ens ensenya que és sobretot a l'Eucaristia on la mà humana, feble, petita, poruga, amb les seves limitacions, s'agafa a la gran mà divina, amagada en la paraula de Déu, en el cos i en la sang del Senyor, en la mateixa comunitat en qui compartim i celebrem la fe i de la qual rebem tant. L'Eucaristia ens transforma el nostre individualisme en comunió. L'Eucaristia ens transforma el cor de pedra en un cor de carn. Per tant, el cristià necessita agafar-se amb una mà forta a l'Eucaristia per poder disposar de l'altra mà per donar testimoni, per donar-se, per estimar imatge i semblança del Senyor. Per això l'Eucaristia és el centre, és el motor, és l'escola i és la font i el cimal de la vida cristiana. Doncs bé, gràcies per la vostra atenció i si voleu fer preguntes.
Preguntes?
Preguntes, si voleu preguntar, aprofiteu.
Heu de preguntar a internet, no?
Sí.
I què et sembla les misses per internet?
Les misses per internet han sigut una gran cosa en aquest temps de pandèmia. I crec que continuaran sent una gran cosa per la gent malalta. No? Ja fa molt de temps que es fan misses per la tele. No? Però clar, ara internet permet poder veure la missa de la teva parròquia. Jo durant la pandèmia, nosaltres la missa de la parròquia de Falset la donàvem. La donàvem pel TV, pel canal de Falset, no per internet, sinó pel canal de Falset. Tenia una càmera, enfocant-me, jo feia la missa i escolta. I la gent ho deia, diu, ostres, que diferent és veure la missa del canal 2, per exemple, o la missa de Montserrat, que veure el teu rector. És molt diferent això. Però, com sabem, hi ha unes mancances. No pots congregar. I on és la comunitat si potser estàs sol? Per tant, l'Eucaristia per la tele i per internet és molt, fa un gran bé a la gent gran, a les persones que no poden anar a l'Eucaristia. Però, per suposat, mai ho ha de suplir. La riquesa que es viu a l'Eucaristia no ens la donaran els canals, els mitjans de comunicació.
La gent està molt contenta de veure que bons predicadors que té la televisió, però el capellà de cada parròquia a vegades condiciona molt l'Eucaristia. Potser no condiciona massa. És a dir, la missa de cada capellà és a vegades diferent de l'altra. És una riquesa o un condicionant?
Home, jo crec que les homilies és el que són més diferents, no? El que és la celebració litúrgica jo crec que té una base, només cal mirar el missal, que és la mateixa. I llavors, doncs bé, el missal ja et permet en algunes coses doncs, una certa llibertat de moviments, te permet cintura en moltes coses i en d'altres no. Però jo crec que sobretot doncs, a vegades amb l'estil, no?, que té cada capellà i en la manera que fa l'homilia, que veiem aquesta diversitat que per mi sempre és enriquidora, no ha de ser mai un problema la diversitat.
En aquests diàlegs els fem amb laics, pels laics que es volen implicar, participen, que se senten molt a prop. Quin paper té laic a l'Eucaristia?
Home, el Concili Vaticà II és el que ens porta a redescobrir que l'Eucaristia no és la celebració que fa el mossèn, i que el laic s'asseu baix i observa, escolta, d'una manera molt semblant a quan anem al teatre i anem al cine, que estem allà baix, i com més calladets millor, perquè si no encara ens renyaran. Doncs bé, el Concili Vaticà II ens ha portat a dir, no, tu no ets una persona que estàs a baix mirant el que passa a dalt, tu has de participar. No? I crec que el Vaticà II ens ha ajudat a descobrir, a redescobrir això, que poder s'ha anat perdent, no? I que és important que el laic participi, en les lectures, en les pregàries, i bueno, ja ho sabeu, en tots els serveis que hi pot haver a l'hora de celebrar l'Eucaristia. Crec que és important aquesta participació activa dels laics. Jo, per exemple, als escolans de Falset, doncs els hi dic molt això. Dic, vosaltres no només sou aquells que porteu la patena, el calze, l'aigua i el vi. Vosaltres també heu de participar amb els cants. I heu de saber-vos les respostes de la missa. No pot ser que jo digui, però claveu el misteri de la fe i... silenci. I bueno, això ho estem treballant molt ara a Falset. No? Els cristians, els escolans, quan surten, doncs surten tots amb l'MD, o amb el llibre de cants, no? Cadascú té el seu llibre de cants, i surten amb un full amb les respostes de la missa, no? I prèviament abans, doncs jo els faig una petita catequesi sobre el que anem a celebrar, perquè realment l'escolar participi encara més, no? I crec que tots hem de participar més. Per això és important la formació litúrgica. Jo crec que, així com la formació bíblica, els laics, se n'ha donat molta, des del Vaticà II, doncs, Renoi, no? Quan de ben fet les parròquies formant bíblicament els seus laics, no? Penso ara en la gran feinada que fa l'Associació Bíblica de Catalunya. Jo crec que la litúrgia, no, ha quedat una miqueta de segon pla, no? Com si la litúrgia sigui allò del mossèn, no? A vegades un pot pensar, mira, mentre no sàpiga el mossèn ja és suficient, però no, avui dia no és suficient. El laic també ha de tenir una formació litúrgica si vol donar testimoni del que és l'Eucaristia als altres. Com més formació tinguem i més la visquem, més sabrem explicar què és per nosaltres l'Eucaristia a aquells que ens donguin raó de la nostra fe. Jo sempre dic que ens demanen raó de la nostra fe, però també ens demanen raó de per què anem a missa, de per què vivim com vivim. Doncs és important també aquesta formació litúrgica de cara a explicar què hi ha a l'Eucaristia, amb què m'enriqueix, com seria jo sense ella. No s'ha de descuidar. Vull dir, jo trobo que en Bíblia així i litúrgia anem una miqueta així. I els laics, feu el favor de demanar als vostres rectors que també es cuidi la formació litúrgica, tal com s'ha cuidat la bíblica.
Quina feina seria la comissió de litúrgia de la parròquia?
Bé, hi ha parròquies que tenen equips de litúrgia. No? Jo, per exemple, quan era Llorenç de Penedès, hi havia una parròquia, aquesta parròquia tenia un equip de litúrgia. Jo crec que amb aquest equip de litúrgia de Llorenç, i ja em vaig trobar que funcionava molt bé dels meus anteriors rectors, i em vaig una miqueta adaptar a ells, no? Doncs amb ells preparàvem sobretot els temps forts, no? Advent i Quaresma, no? I pensàvem, i és molt interessant, no? Com ajudar a les persones a viure més la Quaresma i l'Advent, no? I bueno, a partir d'aquí, doncs, per exemple, un any vam dir, doncs mira, el salm responsorial en fem fotocòpies amb un paperet bonic i el repartim i que el llegeixin tots junts, no? I darrere, doncs, hi posem una pregària per resar junts després de la comunió. Doncs bé, és un exemple, no? Jo crec que és important que en una parròquia hi hagin equips de litúrgia. Una parròquia és un timburet, perdó, no un timburet, no, és una cadira de quatre potes, litúrgia, la formació, la catequesi, la caritat i l'evangelització, que és aquesta pota nova que ens ha fet descobrir el Papa Francesc. Jo abans deia que l'Eucaristia era, que la parròquia era un timburet de tres potes. No deia l'evangelització, deia tres potes: litúrgia, catequesi i caritat. I el Papa ens ha ajudat a veure que l'evangelització també és important. Per tant, no és un timburet, és una cadira. Doncs bé, les quatre són importants. Per tant, si és molt normal que hi hagi un equip de catequistes, l'evangelització, si és tan normal que hi hagi un equip de càrites, doncs per què no hi ha d'haver un equip de litúrgia? És que és una pota central. És important. Un equip de litúrgia que la seva finalitat principal és com ajudem a les persones que participen en les celebracions a viure-la més bé, a aprofundir més en els temes litúrgics, que és molt important, que no sigui una cosa del mossèn, sinó que sigui quelcom d'un equip parroquial, també.
Una altra pregunta, que abans, si n'hi ha cap més, no sé si... però potser un parell de constatacions. Vull dir, dels quatre tresors que dic, que molt bé, molt, trobo molt bé aquesta exposició, jo trobo que la primera i l'última, que som comunitat, vull dir, som comunitat, doncs potser els que anem a catequesi, els que d'això, però vull dir, quan estàs en aquest temple amb gent absolutament diferent i tal, és molt difícil, vull dir, fins i tot, clar, quan se donava el pau, però al marxar no deien ni adéu, no? Vull dir que aquest trobo que és... I l'altre, el sortir, l'evangelitzar, és molt difícil parlar de Déu, perquè vull dir, hi ha aquest humanisme que sembla que amb l'humanisme es comença i s'acaba tot, que és molt difícil parlar de Déu, només pràcticament un exemple. Aquestes dues coses són les que jo constato. La pregunta, potser fora més, si la litúrgia avui dia creu que és un l'actual és un llenguatge apropiat per la gent i pels joves. Sí. I una altra cosa que això potser és molt anecdòtic, ja que estem en litúrgia, el motiu de que el moment de la consagració del vi, perquè es va canviar la fórmula per tots, per molts. Sí.
A veure, sobre les dues constatacions, ja que ho comentes, sí. Jo també, doncs. La primera, clar, és que estem en una parròquia de ciutat, a les parròquies de poble, sens dubte, és molt més fàcil aquest sentit comunitari, És molt més fàcil. En una ciutat és veritat que poder costa més. Hi ha parròquies que hi ha equips d'acollida que tenen una miqueta aquesta missió, no? És a dir, ho dic, mira, per donar una idea, no? Coses que sabem que a molts llocs han funcionat, funcionen, eh? Un grup de persones que s'encarreguen, doncs, a veure qui entra, qui ve a la celebració, no? I veiem la gent de sempre, a vegades veiem alguna persona nova, doncs anar-hi, eh? Bon dia, nosaltres som de l'equip d'acollida, com es diu, d'on és? Mira, veu, aquí hi ha els llibres, vull dir, crec que tot això pot ajudar una miqueta a fer aquest caliu, no? Que una persona vagi a missa i es trobi algú que l'ha acollit i fins i tot vol que li presenti el rector després, doncs això ajuda, eh? I sobretot, doncs, llavors des d'aquí se'ls hi pot, doncs, fins i tot dir, doncs, mireu, aquesta parròquia, doncs fem aquesta activitat, no? A mesura que vas parlant amb ells, amb la gent nova, i et van explicant qui són i fins i tot les seves necessitats o els seus interessos, és quan podem oferir, doncs, els serveis de la parròquia. L'altra constatació...
Sí, la del final.
Sí. A mi em sembla que, ho he dit, mai ens ha de fer vergonya parlar de Jesús. Jo, almenys, la meva experiència personal, me'n dono compte que quan parlo amb persones, fins i tot allunyades de l'Església, sempre hi ha algun moment o altre que dius, ostres, si ara podria dir-li, doncs mira, sobre això que diu Jesús diu això, o si ara podria dir-li que això que m'està explicant l'altre dia ho vam viure a la parròquia, ho vam celebrar, doncs digue-li, jo crec que no ens ha de fer cosa citar Jesús o dir, mira, això que tu ara estàs passant, no? A vegades la gent t'expliquen problemes, dificultats, doncs mira, això que estàs passant me fa pensar en allò que va dir l'altre dia el mossèn a l'homilia, o em fa pensar amb aquest episodi concret de Jesús que ara t'explico. Això és evangelitzar, no? És a dir, és dir com, veus, Jesús il·lumina el que estàs vivint, te pot ajudar el seu missatge. Jo crec que no mai ens ha de fer vergonya, eh? Parlar de Jesús, citar Jesús, parlar de l'Evangeli o de la parròquia, quan en qualsevol conversa veiem que, ostres, si ara podria fer-ho, doncs fes-ho. Avui dia també hi ha una cosa, que és que la gent, davant de lo que es desconeix, hi ha curiositat, no? És el tema Zaqueu, eh? Per què Zaqueu va acabar creient en Jesús? Perquè era un xafarder, eh? Zaqueu era el típic xafarder que tenia curiositat per aquell home que ell desconeixia, i com Jesús, carai, s'aprofita d'aquesta xafarderia per cridar-lo, no? Doncs una miqueta això ho hem de tenir molt present. És a dir, la ignorància ha portat a la curiositat, eh? Per tant, segurament, si nosaltres, això que deia abans, no? Parlem de Jesús, l'altre té curiositat. I almenys a vegades en què he citat Jesús o he citat a vegades, doncs, algun sant o alguna cosa que hem fet a la parròquia, veus que l'altre reacciona amb curiositat perquè ho desconeix. No et mira amb una cara de... Ah! No, sinó, ah, sí, eh? Doncs això ho hem d'aprofitar, eh? Avui dia la ignorància porta a que la gent tinguin una certa curiositat pel món cristià que desconeixen. Doncs aprofitem-ho, eh? És el tema de Zaqueu. Quines altres coses?
La litúrgia és un llenguatge...
Sí, el llenguatge de la litúrgia, sempre dic, l'hem de comparar al llenguatge dels metges, eh? És a dir, en medicina hi ha un llenguatge una mica complicat, és cert, però és necessari que sigui així, perquè si no, no pots aprofundir en certes coses. En la litúrgia passa igual, eh? És cert que potser sí, no? Que certes coses les podem dir d'una altra manera. Ara, hi haurà certs termes que ho hem de dir amb aquella paraulota, perquè és que si no, no arribes a aprofundir, eh? Per tant, què hem de fer? Canviar les coses o donar formació als laics? Em sembla que es tracta de donar formació, eh? No es tracta de dir, canviem-ho tot perquè la gent no ho entenen, eh? Doncs si no ho entenen, tens un problema, potser que els formis, perquè així podran, amb aquella paraulota, aprofundir quelcom que en paraules més simples no hi ha manera d'aprofundir-hi, eh? La medicina, tot l'argot de la medicina és, s'assembla, jo sempre ho comparo amb la litúrgia, amb el llenguatge litúrgic, però si és cert, hi ha moltes coses que les podríem dir d'una manera més fàcil, però certes coses ha de sortir la paraulota, si no, no perdem profunditat, perdem riquesa.
El canvi de la consagració del dir que per molts, abans que per tot ja és per molts.
Sí, bé, va agafar literalment el relat de la consagració tal qual l'explica Sant Pau, que diu per molts, és senzillament.
De fet, a mi em van dir que la traducció exacta fora per molts més.
No us ho vull contestar això ara, però bueno, és... Per molts.
Passes que el papa Benet va veure que anava al món i cada conferència episcopal ho feia de manera diferent i el va poder recuperar per moltes, però vol dir per tots, però vol dir per tots, però ho diu amb el text en llatí. Una altra qüestió d'aquest és que la gent va bueno, a missa, però quan va a missa en cert va combregar sense allò que diuen la gent. I fa un any o dos, el dia de l'enterrament va combregar i fa un any o dos que n'hi ve missa o no que faci mai. Quin consell o quin criteri perquè cal pensar això?
Home, la manca de formació cristiana. I a vegades penso, no? Digues, això els hi diem a la gent, clar, si no els hi diem, no ho saben.
Si
jo crec que catequesi, els nens ho han de saber, això. És a dir, els nens a catequesi no ens ha de fer cosa, no? Quan fem el sagrament de la penitència i quan parlem dels pecats, doncs no ens ha de fer cosa dir, doncs mira, deixar l'Eucaristia és un pecat. Ens fa vergonya dir això o què? No, jo crec que ho hem de dir, continua sent-ho. No anar a missa és pecat. I si acaba, i si passa molt de temps sense anar a missa, i un dia vas a missa perquè bategen algun cosinet, doncs no pots combregar, has de demanar abans perdó. Jo crec que, clar, és que si no ho expliquem, si ens fa cosa dir-ho, doncs no ens estranyem, no?, que una persona que poder fa 20 anys que no va a missa, un dia perquè va al funeral de l'àvia, doncs va a combregar, no en té cap culpa, no li hem explicat. Jo crec que no ens ha de fer cosa que els nens a catequesi ja tinguin aquesta base, no? Dir, l'Eucaristia s'hi ha d'anar, deixar-la no està bé, perquè ens deix perdem, bueno, avui n'hem parlat d'això, no? Deixar l'Eucaristia és deixar el que et fa ser església, per tant, doncs si durant un temps llarg no has anat a l'Eucaristia t'has de confessar abans de combregar, no ens ha de fer cosa d'aquestes coses.